L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, els saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui, dijous, dia 4 de novembre, destacarem... Un centenar de pagesos afectats paralitzen les obres del gasoducte Tivissa-Paterna per exigir preus d'expropiació justos. Alicia Sánchez Camacho vol el magatzem de residus nuclears a Ascó. Tortosa inicia la millora de la façana fluvial de l'Ebre. I última reunió del Consell Econòmic i Social de l'Ebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Un centenar de pagesos afectats paralitzen les obres del gasoducte Tivissa-Paterna per exigir preus d'expropiació justos. Un centenar de pagesos afectats per les obres de desdoblament del gasoducte Tivissa-Paterna de l'empresa Enagas van paralitzar ahir dimecres al matí les obres a l'alçada de Masdenverge per exigir a la companyia el pagament d'indemnitzacions justes per les afectacions a les finques. Convocats pel sindicat Unió de Pagesos, els afectats van aturar els treballs posant-se davant de les màquines i utilitzant un tractor. Consideren que Enagas abusa de la llei d'expropiació forçosa abonant compensacions de fa 8 anys. Els concentrats van acordar que si l'empresa no sabia millorar els preus d'acord amb les seves demandes abans de divendres a la tarda, les protestes s'intensificaran. Els pagesos, que inicialment s'havien concentrat a la Torre de la Carroba d'Amposta, es van desplaçar cap a la finca de cítrics de Masdenverge, vora el barranc de la Galera, que les màquines havien pràcticament ja partit per la meitat per permetre el pas de la conducció. Un cop en aquest punt de les obres, es van situar davant de les excavadores i amb l'ajut d'un tractor van obligar els conductors a aturar les tasques. L'operació va estar vigilada constantment per diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra d'uniforme i de paisà. La voluntat dels afectats, segons han acordat posteriorment en una improvisada assemblea a peu de finca, és que la empresa Bonatti, que s'encarrega de l'execució, parés les obres en aquest punt durant tota la jornada del dimecres. Es tracta, segons va explicar el coordinador de la Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó, d'un avís dirigit a la companyia. L'escoltem.
Bé, ultimàtum a Enagas i a l'empresa Bonatti, que és la que fa les obres, evidentment, perquè d'aquí a divendres la tarda els preus que nosaltres us havíem posat damunt de la taula se sentiguen a parlar i discutiguessin com a persones, no en la prepotència que parla una empresa que fa una obra pública, expropiant als pagesos, en aquest cas, expropiant els propietaris, però sent per a revertir en uns ingressos per les accions als seus accionistes. Per tant, això és la perversió. Nosaltres volem que d'aquí a divendres se sentin a parlar, si no és el dissabte i tornarem a ser-hi, al lloc on toqui, i serem molta més gent, perquè anem a fer la bola grossa i ficar-hi maquinària. El que no pot ser és este atropello que permet la llei d'expropiació forçosa.
Montessó, a més, va recriminar a Enagas la manca de sensibilitat amb els propietaris afectats i els ha acusat de trinxar el paisatge agrari del territori. Així, va denunciar casos on el desdoblament del gasoducte deixa habitatges rurals entre les dues canonades, o el fet que les obres hagin començat en aquest moment, en l'inici de la campanya dels cítrics, que dificultarà o impedirà la recol·lecció en molts de casos. Entre els manifestants, Rosamari Charta, agricultora i propietària d'una finca de cítrics a Masdenverge, es va mostrar decidida a barrar el pas dels operaris i les màquines a la seva propietat amb el tractor. L'escoltem.
I ara resulta que han d'entrar perquè ells diuen que han d'entrar. Jo de diners, és que si jo podia, els pagaria jo a ells perquè no entressin, però bueno, ja que estem així, és un bé públic, hem d'ajudar, hem de col·laborar, jo estic per a col·laborar, per ajudar i per a tot. Però vull collir com a mínim, entre cometes, vull collir la meva mandarina, que la treballo tot l'any, que la rego, que la abono, que miro els goteros que li vagi bé l'aigua, més que sigui voldria collir-la. Després de collir-la, voldria cobrar. I voldria cobrar o què voldria cobrar? No vull milions i milions i milions, no vull de lluna. Demano solament demano el que em correspon.
Les obres del gasoducte de desdoblament del tram entre Tivissa i Paterna van començar per diversos punts del territori ebrenc. Amb tot, Joan Montesó va apuntar que la Unió de Pagesos ja està en contacte amb el Sindicat Agrari València, Unió de Llauradors, per coordinar la possibilitat d'estendre les protestes al País Valencià, però en les obres del gasoducte han de continuar fins a arribar a Paterna. Alicia Sánchez Camacho vol el magatzem de residus nuclears a Ascó. La candidata popular a la presidència al Parlament de Catalunya va manifestar ahir la seva aposta perquè el magatzem de residus nuclears s'acabi construint a Ascó. Alicia Sánchez Camacho ho veu com una oportunitat de luxe per crear nous llocs de treball i generar més riquesa i inversions al territori. Espero que finalment no vagi a València, deia la líder del PP, que creu en una gran reforma estructural energètica en què la nuclear passi per davant de les energies renovables. Alicia Sánchez Camacho, l'única dona candidata a les eleccions al Parlament, va participar ahir en les jornades 10 pel futur, organitzades per la Cambra de Comerç de Tarragona, Reus i Valls, a Mas Passamaner, a la Selva del Camp. La presidenta del Partit Popular a Catalunya també va fer especial èmfasi en la necessitat de fixar-se reptes en el desenvolupament d'infraestructures que permetin augmentar la productivitat, sobretot a les Terres de l'Ebre. En aquest sentit, es va posicionar a favor del desplegament del corredor del Mediterrani i la necessitat que aeroports com el de Reus permetin l'entrada de capital privat per a la seva gestió i que ajuden a potenciar les marques turístiques com la de la Costa Daurada. La líder del PP a Catalunya va fer també un repàs de la situació econòmica del país i va lamentar el malbaratament que hi ha d'alguns recursos. Creu que és hora de crear un model de finançament més eficient i eficaç. D'altra banda, també va fer referència a l'emprenedoria i a la creació de noves empreses. Va recordar que s'han perdut 200.000 autònoms i cal impulsar una reforma laboral i fer que les petites i mitjanes empreses i les microempreses tinguin més protagonisme. Tortosa inicia la millora de la façana fluvial de l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa ha començat els treballs de millora ambiental i paisatgística de la façana fluvial del marge esquerre del riu Ebre. L'actuació s'està fent en un tram de 460 metres, els que separen el pont de l'Estat del pont del tren. Els treballs s'han dividit en diferents parts, d'acord amb les especificitats de cada sector, ja que hi haurà una part important amb el mur de contenció i una altra és el talús de terra. El projecte consisteix en la revegetació de tota la façana fluvial amb una desena de plantes autòctones de la conca de l'Ebre. Les plantes tenen una doble missió, millorar el paisatge de tota la riba del riu i frenar el procés erosiu que pateix aquest tram. Els treballs obliguen a posar més de 800 metres cúbics de terra per reduir els pendents dels talussos i facilitar la revegetació. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tortosa, Valentí Marín, va tindre interès a destacar que aquesta és una acció tova, mediambientalment correcta i respectuosa amb el riu. Marín també va recordar que la millora d'aquest tram de riu enllaçarà amb els treballs de prolongació de la Via Verda que ha de fer el Ministeri de Medi Ambient i de continuació del carril bici per a la vora del riu fins al pont del Mil·lenari. Aquest projecte té un cost de algo més de 103.000 euros que es finança amb el càrrec del Fondo Estatal para el Empleo i la Sostenibilitat Local. Última reunió del Consell Econòmic i Social de l'Ebre. El Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre, l'òrgan assessor del govern català, en el qual estan representats els agents socioeconòmics del territori, va celebrar ahir l'última reunió d'aquesta legislatura. Aquesta última reunió va ser presidida per Josep Maria Franquet, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a les Terres de l'Ebre. En la reunió, Antoni Espanya va fer balanç de la gestió del seu departament al territori i també es va aprovar la moció de suport a la candidatura de les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera. Precisament avui es reuneix el Consell Promotor de la candidatura Ebre Biosfera, que la setmana que ve, concretament el dimecres, dia 10 de novembre, presentarà la seva proposta al conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Llum verda al camí de guarda dels alfacs. La Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient té damunt la taula diversos projectes al tram final del riu Ebre, inclosos dins del Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre. Alguns estan molt avançats, com el camí de guarda de la Badia dels Alfacs, pressupostat en 16,2 milions d'euros. Estem pendents que els ajuntaments d'Amposta i la Ràpita ens facin la cessió dels terrenys per treure'l a licitació, va explicar el responsable de Costes de Tarragona, Jordi Galofré. De fet, l'últim ple municipal de l'Ajuntament de la Ràpita va aprovar l'expedient d'expropiació forçosa que afecta a 40 dels 86 propietaris. Amb la resta, es va arribar a un acord de compra. Aquest era l'últim pas i ara ja podem fer la cessió dels terrenys, va manifestar l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Miquel Alonso. En total, el consistori rapitenc destinarà a l'adquisició d'aquests terrenys uns 300.000 euros, un import semblant al de l'Ajuntament d'Amposta, on hi ha uns 43 afectats. L'Ajuntament d'Ampostí ha arribat a un acord amb 36 dels propietaris i n'haurà que expropiar 7 més. Hem iniciat el procés d'expropiació forçosa, va apuntar l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, tot precisant que estarà resolt abans de final d'any. En una situació semblant, es troba la ruta verda de Deltebre fins al Garxal, uns 2 quilòmetres que uniran l'últim tram del passeig fluvial amb aquesta zona humida i que té un pressupost de 2 milions d'euros. L'Ajuntament està fent les gestions per adquirir els terrenys i fer-ne la cessió. Paral·lelament, Costes està redactant el projecte per regenerar la costa del Delta entre la Marquesa i l'urbanització Rio Mar, on s'inclou la finca Bombita, adquirida fa un any per l'Estat. L'actuació, que està pressupostada inicialment en 14 milions i mig d'euros, ha de servir per frenar la regressió en aquesta part del Delta. A grans trets, el projecte proposa comprar finques privades per crear una franja costanera de maresmes que frenen l'avanç del mar. Es preveu que el projecte es pugui treure a concurs el 2012. L'Associació de Pares d'Alumnes de Santa Bàrbara no pot assumir per ella sola l'organització d'activitats extraescolars per a la Setmana Blanca. Diuen que no tenen ni instal·lacions ni diners per a fer-ho. Bàrbara Rodrigo, presidenta de l'Associació de Pares del Col·legi Jaume Balmes de Santa Bàrbara, diu que hi ha converses amb l'Ajuntament per veure si ho poden organitzar conjuntament. Ens amplia la informació des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs després de l'entrada en vigor aquest curs 2010-2011 de l'anomenada Setmana Blanca, que, com els nostres oients sabran, no és res més que un període de descans per als escolars després de 8 setmanes lectives establert per la Conselleria d'Educació, ara la preocupació dels pares i mares dels alumnes és saber com s'omplirà el temps d'esbarjo dels infants. A les Terres de l'Ebre, aquest període de vacances es durà a terme la setmana del 28 de febrer al 4 de març, i tant l'APA del CEP Jaume Balmes com l'Ajuntament del municipi de Santa Bàrbara ja està pensant, segurament, com altres APES i altres municipis, com i de quina manera es poden organitzar activitats extraescolars per aquests dies. Bàrbara Rodrigo, l'actual presidenta de l'Associació de Pares d'Alumnes Planera, deia a la nostra emissora que, d'entrada, el tema és complicat i després d'un any d'estar treballant per mirar de trobar alguna sortida per poder conciliar els horaris dels pares i els dels nens mitjançant l'organització d'activitats, encara no s'ha arribat a cap conclusió. L'escoltem.
Este és un tema molt complicat, ja fa temps que estem treballant, fa quasi bé un any que estem treballant en este tema, i la veritat és que no m'ha arribat a cap conclusió, perquè és molt difícil prendre una decisió. Hem parlat també en l'Ajuntament, en la de Joventut, en Montse, i bueno, és difícil per perquè ens han implicat els ajuntaments i a les APES, ens han passat, per dir-ho d'alguna manera, la pilota i aquí la teniu. És difícil, l'APA no pot organitzar unes activitats per a 300 crios perquè no tenim ni espai ni tenim infraestructures, que no tenim per a poder fer-ho conjuntament, o és el que nosaltres al principi hem parlat, de poder-se fer conjuntament, perquè clar, l'Ajuntament també ens ha dit que ells per si sols, també tots sols, tampoc no pot ser. Què es farà? Pues no ho sabem.
Rodrigo també dia que amb la subvenció que té prevista otorgar la Conselleria no n'hi ha prou per organitzar res, sobretot perquè els monitors que suposadament s'encarregarien de dur a terme les activitats extraescolars voldran cobrar al moment. Una possible solució seria establir una mena de quota com es fa amb les activitats que s'organitzen abans de començar el curs.
Este és el que estem mirant, per nosaltres una mena de quota com se fan ara les activitats extres abans de començar, o els casals d'estiu, sí, però gratuïtament en la subvenció que et donarà el departament no podem assumir, perquè els monitors que vindran suposo que voldran cobrar al moment i no d'aquí 2 o 3 anys quan arribarà la subvenció, i nosaltres no podem assumir això perquè no tenim econòmicament. No podem.
Recordem que Educació va anunciar fa uns mesos que aquesta Setmana Blanca tindrà una subvenció específica de 800.000 euros. El conseller d'Educació, Ernest Maragall, va explicar que aquests diners seran per a que les associacions de pares i mares d'alumnes, les escoles i ajuntaments els puguen utilitzar per organitzar activitats durant aquesta setmana de festa.
Amposta comptarà amb una associació de clubs de joves. La intenció és de fer de mitjancer entre els més de 20 clubs de la ciutat i les institucions i veïns. Manel Ramon ens porta aquesta informació des d'Amposta Ràdio.
Doncs efectivament, així és, Tomàs. Des dels serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta s'ha valorat molt positivament aquesta iniciativa que va sortir després de les jornades sobre aquest fenomen juvenil que es va celebrar darrerament al casal d'Amposta, unes jornades que van tenir, com bé deies, una doncs, doble vessant, per una part informar i per altra doncs, aglutinar els més joves de la ciutat que tenen clubs per tal d'impulsar una possible associació, així com ha succeït al final, tal com explicava el tècnic dels serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta, José Luis Rodríguez.
Jo sí que te puc comentar les finalitats fundacionals i una mica és, la primera és defensar els interessos dels clubs de joves com una realitat positiva, no només conflictiva. Ells mateixos assumeixen també que si s'ha de negociar o parlar amb clubs de joves, pues que ells també s'oferirien. Plantegen sobretot el que és fer activitats per millorar, intentar arribar a pues, una sèrie de condicions mínimes, molt mínimes, potser això el que havien dit, instal·lació elèctrica, uns extintors, ¿vale? Una estructura que no sigui deficitària. Aleshores, ells també s'han adonat que juntant-se i fent activitats al marge de subvencions i tot això, que tenen una capacitat també per generar recursos. Ara mateix pues, han començat a fer una loteria de Nadal, que és molt simple, però és, bueno, tenint en compte que és algo molt recent i que els clubs de joves com a tals conjuntament mai feien res, pues, ja és un començament.
Des dels serveis socials es vol aconseguir que els clubs de joves puguin tenir una normativa interna de neteja, mesures de seguretat, lavabos i condicions higièniques, així com millorar la relació amb els veïns d'aquests locals juvenils que des dels anys 60 van començar a aparèixer a la societat i que actualment han tingut una revifa.
El defensor de l'audiència de TV3 respon a l'Associació d'Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre. L'entitat havia expressat la seva queixa a la televisió catalana després de l'emissió pel canal 33 del primer capítol d'una sèrie dedicada al camí jacobeu català, on s'exclou el camí de l'Ebre. Ens informa des de la Plana Ràdio Tere Giner.
Així és. De fet, fa uns dies publicàvem la notícia referent a la queixa de l'Associació d'Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre després de que el canal 33 de la televisió catalana emetés el primer capítol de la sèrie documental GR Camí de Sant Jaume, dedicada al tram que creua Catalunya des del Port de la Selva a Alcarràs, passant per Montserrat i on s'ignora l'existència del camí jacobeu de l'Ebre. Davant de lo que l'associació considerava una discriminació mediàtica injusta, van decidir enviar al defensor de l'audiència un comunicat on bàsicament es demanava que la televisió autonòmica donés al camí de Sant Jaume de l'Ebre el mateix tractament mediàtic que s'està donant al camí de Sant Jaume de Barcelona. Carles Pérez, defensor de l'audiència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ja ha donat resposta a l'entitat mitjançant l'escrit que ens ha fet arribar l'Associació Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre i que, entre d'altres consideracions, el respon que el programa GR, que es va estrenar fa unes setmanes, mostra tan sols una part dels diversos recorreguts que té el camí de Sant Jaume a Catalunya, segons li confirmaven els seus responsables, sense que en cap moment hi hagi hagut intenció d'excloure ningú ni d'atribuir-se l'exclusivitat en aquest sentit. Pérez segueix dient que, com és lògic i natural, atesa la procedència diversa dels peregrins dels camins de Sant Jaume, n'hi ha molts i diversos al país, i tots presenten i atenen també els seus atractius. La ruta que presenta el programa va des de Sant Pere de Rodes fins al Carràs i és el conegut com a Braç Major, travessant el país d'est a oest. Des d'aquest punt de vista, els seus autors havien de triar davant la impossibilitat de mostrar totes les rutes i van optar per aquesta, sense que això signifiqui cap greuge envers els altres pobles o recorreguts existents. La funció d'aquest defensor, segueix explicant la nota, és atendre les queixes que han fet arribar relacionades amb els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, evitant entrar en d'altres consideracions com l'atenció que els governs han dispensat a aquestes terres. Sí que els puc garantir que he corroborat l'interès dels mitjans envers les Terres de l'Ebre, palès en la posada en marxa recentment del Centre de Producció de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio, dedicat a les Terres de l'Ebre i situat a Roquetes, que se suma als de les capitals Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i Vall d'Aran. En aquest sentit, exposa Pérez, poder tenir per segur que la sensibilitat existeix, com ho mostra aquest fet. Acaba concloent que, com a defensor de l'audiència, ha pres nota de la demanda i l'ha traslladat al responsable del programa per tal de que, si hi ha continuïtat, ho tingui present.
Dissabte, dia 6 de novembre, es farà la campanya de recollida de sang al Centre d'Assistència Primària de Deltebre. Des de Ràdio Delta ens amplia aquesta informació Lluïsa Bertomeu.
Aquest dissabte 6 de novembre, el Banc de Sang i Teixit realitzarà la campanya especial de donació de sang al CAP de Deltebre. En aquesta campanya, que segur serà un èxit, hi col·laboren juntament amb el Banc de Sang, l'Ajuntament de Deltebre, la Lliga contra el Càncer, les pastisseries de Deltebre, associacions esportives i culturals i d'altres establiments. Cal destacar que els municipis que conformen Terres de l'Ebre tenen un dels col·lectius més actius quant a la donació de sang. Concretament a Deltebre, segons dades de donació del 2009, amb una població aproximadament d'11.751 habitants, es van comptabilitzar un total de 503 donacions, amb un índex de donació per 1.000 habitants i any del 42,80. L'any anterior, les donacions al mateix municipi van arribar a 474, amb un índex de donació del 41,42 per 1.000 habitants any. Sobre aquesta campanya especial de dissabte a Deltebre, en parla Núria Vilanova, doctora del Banc de Sang i Teixits.
I animar, no? Animar sobretot a la gent que vingui a donar sang, perquè la veritat, avui per avui la sang no es fabrica i es necessiten diàriament 1.000 bosses de sang a Catalunya per transfondre. I és el que intentem fer, això. A veure si podem aconseguir una mica més pujar l'índex de donació d'aquí de Deltebre i fer aquest dia un dia especial i provar-ho a fer això, de matí i tarda. És la primera vegada que la fem, de vindre matí i tarda, perquè sempre fins ara hem vingut de tarda, els dissabtes, de 5 a 9, i ara aquesta vegada farem doncs, matí de 10 a 2 també. A veure, Deltebre és una població que ve molts donants de sang sempre, i de cara que ja ens estem atençant a Nadal, sempre tenim de ballar de donacions i llavors ens necessitem més sang i hem dit, bueno, fem una campanya especial a veure com respon la gent de Deltebre i és això el que farem aquest proper dissabte, 6 de novembre, doncs vindrem tot el dia aquí a Deltebre. I també és una mica un avanç perquè ens agradaria aquí a Deltebre fer una marató de sang.
Cal recordar que una de cada 10 persones que entren en un hospital necessitarà una transfusió i que cada 3 necessitarà sang a Catalunya. Que cal donar sang amb regularitat, amb una vegada no n'hi ha prou, i que els homes poden donar sang 4 vegades a l'any i les dones 3. Recordeu, aquest dissabte, al CAP de Deltebre, en horari de 10 a 2 al matí i de 5 a 9 a la tarda, campanya especial de donació de sang.
El telecentre acull la tercera jornada del programari lliure que organitza la Universitat Oberta de Catalunya. En aquesta ocasió, la jornada es centra en la creació, utilització i modificació dels blogs. Des de la Cala Ràdio ens informa Araceli Domínguez.
La Universitat Oberta de Catalunya, conjuntament amb la xarxa Punts.TIC de les Terres de l'Ebre i l'Institut de l'Ebre, organitza els dies 5 i 6 de novembre unes jornades de formació entorn al programari lliure en les que participa el telecentre de l'Ametlla de Mar. Les jornades es divideixen en una jornada d'introducció i formació entorn de les eines de programari lliure per a la creació i gestió de blogs i en una jornada acadèmica en què diferents ponents parlen sobre totes les possibilitats que ens ofereix el programari lliure i, en especial, la xarxa wifi.net. El nostre telecentre, com a punt TIC de la xarxa, participa el primer dia amb el desenvolupament del programa Taller sobre Blogs, programa WordPress. Primer es farà una breu introducció al programari lliure i al tema escollit per al taller, la creació de blogs. Després hi haurà una introducció al WordPress i a les seves principals eines i s'explicarà com s'utilitza. El programari lliure són tots els programes que es poden utilitzar i modificar sense restriccions i que es poden redistribuir en versions diferents. Són programes gratuïts que existeixen a la xarxa, versions que han estat fetes per persones i entitats sense cap ànim de lucre i s'han distribuït perquè tothom hi pugui accedir sense haver de pagar un cost afegit. Aquests programes es poden trobar a un seguit de webs que promou la Generalitat de Catalunya mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de Coneixement, perquè és aquesta administració la que s'encarrega de fer les conversions i les actualitzacions necessàries perquè programes i eines estiguin en català. Maria Rosa Soria, professora del telecentre.
Són jornades per a promoure el programari lliure. Llavors, en aquest moment, el tema que es tocarà més en directe serà la creació i modificació i utilització de blocs. Seria molt semblant, se diuen moltes vegades un quadern de bitàcora, però en si seria molt semblant a un diari en el qual qualsevol persona o qualsevol entitat vol expressar uns comentaris i a vegades deixa accés a que uns altres persones que veuen aquesta informació perquè és pública per a tothom pugui fer comentaris de lo que ells han deixat penjat com a comentaris seus. I sobretot ja entrarem en detall com crear un blog, com utilitzar un blog que ja està creat per a inserir comentaris i com bueno, deixar el blog que hem creat una miqueta al nostre gust, personalitzar-ho.
La segona jornada té lloc a Gandesa i es tracta d'una jornada acadèmica. Ramon Roca i Lluís Dalmau parlaran sobre la xarxa oberta per al desenvolupament del país i la societat. Sergi Itur Badenas dissertarà sobre wifi.net a les Terres de l'Ebre, estat de la xarxa wifi.net i projectes en desenvolupament a les Terres de l'Ebre. Per últim, Roger Baig Vinyes parlarà sobre wifi.net i el programari lliure. A banda del telecentre de l'Ametlla de Mar, els altres punts TIC que hi col·laboren són els de Santa Bàrbara, la Sénia, del Tebre, Terra Alta, Amposta, Ribera d'Ebre, Roquetes i Tortosa.
Des del Canà ens comenten avui una doble notícia referida als equipaments esportius de la població. D'una banda, el passat dimarts, el delegat del govern, Lluís Salvador, protagonitzava una visita a les obres de la piscina coberta del Canà. I per altra banda, ahir mateix a la tarda, s'inaugurava oficialment la nova gespa artificial del camp de futbol de la Fanecada. Domènec Ramal, des del Canà Ràdio, ens informa.
Què tal? Bona tarda des del Canà. Comentem avui un parell de qüestions que ens remeten a l'àmbit de les infraestructures, però en este cas de l'apartat esportiu. I en parlem perquè fa un parell de dies, el passat dimarts, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, visitava les obres de la piscina coberta del Canà. Unes obres que estan en un estat molt avançat i que molt probablement el primer trimestre del proper 2011 puguen estar ja operatives, cap allà finals de març, principis d'abril. Acompanyat també del responsable territorial d'Esports, en Jordi Gazeni, i de l'alcalde del Canà, Alfons Montserrat, així com el regidor d'Esports, en Josep Bord, dimarts passat Lluís Salvador visitava aquest nou equipament esportiu del municipi que està portant endavant l'empresa Vexa, amb una inversió de 3.895.128 euros, dels quals 1.034.400 els aporta la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. Lluís Salvador destacava que aquesta inversió és una mostra més de l'aposta del govern per la col·laboració amb els ens locals i els equipaments que milloren el benestar de les persones. L'escoltem.
Un projecte que es desenvolupa a un complex esportiu que abans ho comentàvem, vam estar aquí, em sembla que va ser l'any 2005, amb el secretari d'Esports, amb el senyor Niubó, inaugurant una reforma que s'havia portat a terme aquí a la zona de les pistes de tennis, i des d'aquella visita, des d'aquella inauguració que vam portar a terme, esta zona, igual com el conjunt del municipi, ha agafat una empenta important i a poc a poc s'ha anat transformant en un complex esportiu molt important, que encara està en aquests moments en fase de desenvolupament, però que tal com aniran acabant de desplegar tot el projecte que l'Ajuntament té, acabarà configurant-se una de les zones esportives més competitives i més importants del conjunt de la comarca del Montsià i del conjunt de les Terres de l'Ebre. 6 mesos que vam posar la primera pedra, com ha dit el és un projecte en el qual des del Departament de Vicepresidència a través de la Secretaria de l'Esport hi posem 1.034.000 euros i sempre que fas un esforç en un projecte t'agrada veure que al cap de 6 mesos a partir d'un equip tècnic competent i d'una empresa en experiència com Vexa, les obres estan anant al ritme que toca i es podran complir els terminis i podrem, esperem que abans de que vingui l'estiu la gent del Canà ja pugui fer-ne un ús d'aquestes instal·lacions. Unes instal·lacions polivalents que no només són una piscina, sinó que ofereixen una oferta de serveis en l'àmbit de l'esport molt important i que segurament seran un abans i un després en el que és l'oferta esportiva del municipi d'Alcanà.
Però aquesta de la piscina coberta no és l'única bona notícia que en l'àmbit esportiu rebem aquesta setmana, ja que concretament ahir mateix, dimecres a la tarda, es feia l'acte oficial d'inauguració de la nova gespa artificial del camp de futbol de la Fanecada. Una una actuació que en este cas ha tingut un pressupost proper als 600.000 euros, del qual pràcticament la meitat ha estat subvencionat a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Una gespa de primera qualitat que ha comptat amb el reconeixement de la Reial Federació Espanyola de Futbol i una inauguració que, a més, ahir a la tarda acabava amb la disputa d'un partit amistós entre els equips del Club Deportiu Alcanar i el Club de Futbol Tortosa de la Primera Divisió Catalana. Prèviament a la disputa d'aquest partit es va fer també la presentació de tots els equips del futbol base canareu.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del grup Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació.